preguntat en les últimes hores avui des de radioestel.cat.
Sí, bona tarda. Avui us preguntem si s'han de tornar les pintures del Manac al monestir aragonès de Sixena. Podeu respondre entre tres opcions. Sí, agradi o no, cal complir l'ordre judicial. No, els catalans tenim dret a seguir tenint les obres. O no, la Generalitat ha de preservar la conservació de les pintures. Fins ara, l'opció més votada és amb un 48%, si agradi o no, cal complir l'ordre judicial. Ens han arribat comentaris de la Mercè, si l'església de Sixena i les pintures murals han d'estar a Sixena, no a Manac. De la Jordina, és un tema molt complex, són pintures que ara mateix no és recomanable moure de lloc. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Tot i que l'opció més votada de moment és aquesta del sí, agradi o no, 48%, molt de prop, 43%, i a la tercera, no, la Generalitat ha de preservar la conservació de les pintures, i un 10% no, els catalans tenim dret a seguir tenint les obres. És a dir, que si sumem la segona i la tercera, podem dir que hi ha una majoria pel no, senyor Pallarès.
Sí, és que he vist la pregunta que heu fet, i dius, els catalans tenim dret a tindre... És que em sembla que els catalans no tenim cap obra, eh? Vull dir, aquestes obres estan dipositades al Manac, i si ja nosaltres comencem a plantejar que si és un problema dels catalans, dels aragonesos o dels suahilis...
Potser això explica que l'hagi votat tan poca gent.
Em sembla que la pregunta està molt mal formulada, vull dir, perdona, la crítica, Ignasi...
Està molt bé la crítica.
Els catalans no, els que aviam... Han d'estar al Manac, en tot cas parlem del Manac, parlem d'institucions, parlem de llocs de conservació...
Potser dret a pronunciar-nos sí que tenim.
Però no parlem, diguéssim, com si fos un botí de guerra, vull dir que no...
D'acord, d'acord. Doncs gràcies per la seva precisió. A banda de la pregunta i de les respostes, quin diagnòstic fan vostès d'aquesta situació, d'aquest problema? Qui vol començar, el senyor Ramon Sangles?
Jo, en principi, em declararia... En fi, tant voto per un no com per l'altre.
Els dos nos.
Els dos nos. Jo penso que aquestes obres estan consolidades en el Manac. Consolidades, no han estat robades i, per tant, han de continuar aquí, es vulgui o no es vulgui, i no cal marejar tant la perdiu ordres judicials i coses, no cal fer-ne cas, potser sí, cal signar alguna cosa, etc, però em penso que no cal donar tantes voltes la cosa, tot és un problema, jo diria, polític, i aquí estan ben conservades, estan visitades de tothom, i en fi, és patrimoni no dels catalans, sinó de tot l'ordre
internacional,
de tota la humanitat, exactament.
Els aragonesos que ens visiten també les poden veure, naturalment.
Exactament, és un lloc aquí, a més, el Museu Nacional de Catalunya és allà on és el principal d'art romànic, és un lloc visitat per tothom. Sixena, no sé qui hi va, esclar, a més, és que es faran malbé allà, vull dir, és un trasllat, jo no, de cap manera.
Bé, s'ha pronunciat el senyor Ramon Sangles, Santiago Alcolea, per exemple, què en pensa vostè?
Primer de tot, que la qüestió és certament complexa i que té moltes vessants, és a dir, tota la polèmica que s'ha generat, a mi sempre em recorda, d'alguna manera, també aquella polèmica que va haver-hi sobre el Lapao, és a dir, a vegades són... unes polèmiques una mica artificioses o artificials que, diguem, no acabes d'entendre per què es generen. Evidentment, el tema de les pintures aquestes en concret, doncs, clar, podríem anar tirant enrere. És a dir, primer va haver-hi una variació de la demarcació del Bisbat de Lleida. Per tant, era ben lògic que en un moment determinat estiguessin, a Barcelona, perquè diguem, aquelles pintures havien estat dintre de la demarcació del Bisbat de Lleida, originalment. El propi monestir de Sixena era una fundació molt vinculada a la Casa dels Comtes de Barcelona, i la prova és que hi ha un llibre manuscrit iniciat al segle XII-XIII que està relacionat amb les pintures de Sixena, que després el va acabar el Ferrer i l'Arnau Bassa en a la corda per al cerimoniós, i aquest llibre està actualment, aquesta bíblia, és un saltiri anglo-català que està a la Biblioteca Nacional de París, i tant de bo, perquè a més allà ens fa molt bona propaganda. És a dir, però bueno, hi ha també tot un altre sèrie de temes que jo crec que puc anar traient després al llarg de la tertúlia.
Aniran sortint. Gràcies, senyor Colea. Joan Pallarès.
Sí, evident, per dir-ho en propietat, és el Reial Monestir de Santa Maria de Sixena. És a dir, per donar-li el nom exacte. Està fundat pràcticament, no és contemporani de Ripoll, de Poblet, però bé, és del 1188, és a dir, que pràcticament, cronològicament, és una generació després. És Panteó Real, allà hi ha enterrat Pere el Catòlic, el pare de Jaume I. Per tant, estem parlant d'un monestir que, si ara podem parlar de Catalunya i Aragó, en aquells moments, potser la frontera aquesta que nosaltres hi veiem és una mica anterior, no? És una mica anterior, una mica difusa. I després una altra cosa, es funda, per exemple, el 23 d'abril. El 23 d'abril, la data fundacional, és una data molt significativa per Catalunya i per Aragó, per descomptat. Jo recordo quan hi vaig estar el 1989, mirant abans de sortir de casa la data exacta que hi vaig estar, jo recordo que hi havia gallines a dintre el monestir. Vull dir, que no és res estrany, perquè precisament amb aquelles dates, potser un any abans o un any després, vaig estar a Sant Benet de Bages i també n'hi havien. Vull dir que és una cosa general. És a dir, el que passa que ara Sant Benet l'han arreglat i és un altre món, sí. Però bé, Sixena sembla que no ho han arreglat tant. Per tant, hem de recordar el context aquell. I després l'altra cosa, si aquelles pintures, el 1936, el 8 d'agost de 1936, que les van incendiar i van saquejar el monestir, que s'ha de dir tot, no només van cremar les pintures, van cremar el monestir i el van saquejar. Llavors, si en aquells moments no hagués arribat Josep Guadiol salvar-les, endur-se-les, allò es hagués malmès durant la guerra, quan hagués acabat el 39, doncs tot allò es hagués, el 38, quan van haver-hi la ruptura del front d'Aragó, doncs en aquells moments, doncs quan haguessin arribat, allà no haguessin trobat res.
No, és a dir, no per fet de la guerra, sinó... les van acabar d'arrencar un 6 de novembre, és a dir, ara fa 70 anys, una miqueta més. I aquell mateix dia va començar a ploure. I la sala no tenia sostre. El sostre magnífic, l'enteixinat aquell que hi havia, es va perdre. I en Guardiol ho explicava. Doncs la pluja hagués fet que es desprengués la calç que estava tocada per l'incendi totalment feble. És a dir, que si no l'haguessin arrencat, s'haurien perdut no pas per fets de guerra, sinó per la pròpia natura.
Un altre monestir, per exemple, que és el de Rueda, allà a Escatron, que allà sí que realment no hi va arribar Josep Guardiol, allà es va perdre pràcticament tot, i ara hi ha uns fons de pintura, però bé, pràcticament no queda res.
Bé, en tot cas, és una qüestió certament delicada, però hem situat els fets en el seu context històric, i ara que el senyor Alcolea parlava de la llengua, avui precisament és notícia que ajuntaments de la franja de l'Aragó, dels pobles, dels municipis on es parla català, han declarat majoritàriament en reunions extraordinàries avui el català llengua d'ús preeminent als seus municipis. Això passa gairebé 4 anys després que el govern aragonès decretés o promulgués aquella llei de llengües que establia el lapao com a llengua i no pas el català. Doncs és interessant aquesta notícia. Sembla que les coses tornen al seu lloc. No sé si ja els sembla que fem un incís lingüístic i ja que tenim aquí un lingüista. I tenim, atenció, a Barcelona, un arquebisbe que parla aquesta llengua.
I no reclamen les pintures, perquè precisament a Cretes, al barranc de Calapatà, van aparèixer unes pintures, les va estudiar precisament en Cabré, que era de Calaceit, i venia pel Museu Arqueològic de Barcelona, les pintures les van arrencar uns veïns de Cretes, i després les van oferir a en Cabré i els hi van vendre. El Cabré els hi va fer mala gran bronca, els hi va comprar i les va portar al Museu Arqueològic d'aquí. Aquí s'han conservat, allà al barranc de Calapatà les havien arrencat ells mateixos. Vull dir, espero que no reclamin ara les pintures de Cretes del barranc de Calapatà.
Cretes és el poblet on va néixer l'arcabisbe Joan Josep Omella. Des d'aquí aprofitem avui per saludar-lo. Sí. Bé, en tot cas, senyors, sembla que tot plegat té com uns tints polítics o, no sé, o de separació de fronteres o de reclamació de parcel·les pròpies que potser no es corresponen amb el que seria més assenyat en aquest cas. Però, clar, aquí hi ha un tema de fons a nivell cultural, que és aquest dilema entre la unitat d'espais i els drets. Això va passar quan molts catalans van reclamar els famosos papers de Salamanca. Des de Salamanca s'argumentava el tema de la unitat d'arxiu, en aquest cas. Què hi ha de tot això? Què poden argumentar uns i altres?
Convergència, per exemple, va reclamar, no fa pas tant, els sepulcres dels comtes d'Urgell, que estan a Nova York, que els van comprar i se'ls van endur allà a Nova York. L'Armengol VII el tenim... Les, però no sé si l'Armengol només la tomba.
Les reclamacions sí, poden ser legítimes? Això potser a nivell general podem dir que sí, no?
Els papers de Salamanca no tenen res a veure, jo diria, amb aquestes pintures dels quals estem parlant, perquè allò sí que va ser un robatori.
Això van ser robats,
una expoliació, exacte. Va ser una expoliació descarada en nom de la guerra, i en canvi, doncs, aquí no, aquí va ser una salvació, no una expoliació ni un robatori.
I no es podria argumentar que en els papers de Salamanca, perdoni, posats a fer advocat del diable, en alguns casos també s'hagin salvat gràcies a això? Clar, era un context de guerra, no?
Aquestes... és dir, intentar imaginar quines haurien sigut els esdeveniments que haurien passat després, pues, evidentment, no ho podem saber mai. Per tant, tampoc, jo crec que no cal tampoc entrar en aquestes dinàmiques.
Ara, els fets reals són aquests. Sí. Una cosa és salvació i l'altra és expoliació.
El fet és que sí, que, és dir, ja, des del 36 aquestes pintures són a Catalunya, perquè es van acabar d'arrencar el 6 de novembre i el 8 arribaven a Barcelona i justament a la Casa Ametller, que en Godiol havia organitzat en allà un taller, diguem, d'urgència per intervencions de salvament de patrimoni gràcies a la Teresa Ametller, que li havia deixat la casa quan ella havia marxat a casa de la seva mare a Itàlia. Doncs, per tant, des de llavors són aquí. Després es varen restaurar i es varen acabar traslladar i es varen instal·lar al Museu de Barcelona. I han estat anys i anys i anys i ningú havia reclamat. I ara de cop i volta surt. És a dir, ja també, evidentment, potser aquí no es pot aplicar, però hi ha el dret d'usucapió, és a dir, que és de la tinença d'un objecte durant més de 30 anys sense que ningú te'l reclami. Per tant, però, de tota forma, hi ha una qüestió que també considero que és important i que s'hauria de tenir en compte. Aquestes pintures ara s'han fet, diguem, són molt significades, però veritablement el que queda té un valor arqueològic. És a dir, aquestes pintures es van cremar, se'n va perdre una part important. De fet, el que podem veure al MNAC, en bona mesura, són reconstruccions a partir de les magnífiques fotografies que havia fet en Godiol pocs mesos abans de la crema, i que va fer centenars de fotografies de conjunt i molts detalls, perquè veritablement eren unes peces espectaculars pel color, per l'acabat, per la conservació. Eren obra d'un pintor anglès, a més. Per tant, potser els anglesos també ens ho poden reclamar, perquè era un pintor anglès de l'escola de Westminster, de miniaturistes i de pintors murals, que és el que portava sota el braç aquest saltiri anglo-català que ara està en el Louvre i que el va deixar inacabat, i que va quedar en mans de la Casa de Barcelona. Doncs bé, les restes que queden en el MNAC tenen un interès arqueològic. Si les portem una altra vegada a Sixena, que, a part, fent un incís, caldria que les condicions de conservació del lloc on han d'anar aquestes pintures fossin les adequades, també. I no sé si això ho tenen a punt des de l'Aragó. I el jutge em sembla que també ha demanat als aragonesos que els hi diguin com estan aquestes condicions. I per mi sembla una mica prematur parlar de trasllats si no sabem on te les col·locarem primer. És a dir, s'ha d'assegurar. Però bé, tornant al que volia dir, encara si les tornéssim una altra vegada a Sixena, l'efecte que faran serà molt pobre, també, perquè no tenen res a veure amb els verds i els grocs i els blaus que en parlava en Godiol, que les havia vistes, les havia fotografiades abans de l'incendi. I, a part, també, l'aspecte de tota la sala sense l'enteixinat riquíssim que hi havia, doncs es perd. Ara també tenim unes noves tecnologies que ens han demostrat a Taüll que es poden fer reconstruccions virtuals esplèndides i recuperar l'aspecte. Per tant, potser valdria la pena esmerçar uns quants diners de totes aquestes polèmiques en fer unes reconstruccions magnífiques, millors que el que hi hagi en el MNAC a Sixena, perquè llueixi com cal aquella sala espectacular.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb Ramon Sangles, que és filòleg i exdirector de la revista Llengua Nacional, amb Santiago Alcolea, director de l'Institut Ametller d'Art Hispànic de Barcelona, i amb Joan Pallarès, historiador i col·laborador de Ràdio Estel. Volia dir alguna cosa al senyor Pallarès?
Sí, a part de que potser ja tancant aquest front hi ha obres potser molt més reclamables i molt més properes, com tenen, per exemple, i molt més fàcils de traslladar, com podria ser el Crist de Banderodes, que està al Museu de Saragossa, o com podria ser aquest mateix del Museu del Prado, la Nativitat. En fi, que, bueno, i a més, recordar que, per exemple, no de Sixena, però del mestre del Pere García de Benavarri, doncs farà poc, farà 7 o 8 anys, va sortir que el 2009-2010 va sortir a subhasta precisament una obra gòtica del mestre de Benavarri, i que resulta que doncs, el govern d'Aragó, la Barcelona va quedar a la Generalitat perquè el govern d'Aragó no va anar a la puja. És a dir, bé, s'ha de veure que per què interessen just aquestes i altres, resulta que Benavarri no els interessa. És a dir, això seria molt, molt curiós de veure. Jo voldria entrar doncs, en un altre front, i és en el front judicial. Aviam, realment, un jutge i entén d'art? És a dir, perquè sembla que... A mi em sembla que molt bé, allò, un jutge, pues, no sé, pot entendre de tema penal, de tema... Però a la Facultat de Dret ensenyen art, ara? És a dir, els hi fan història de l'art, també?
En tot cas,
aquest senyor jutge pot prendre aquesta decisió? És a dir, allà, què és que passa? Que quan es posa la bata aquella, la toga, allò com del tren de la bruixa, diguéssim, resulta que llavors té ciència infusa?
Sí, però,
home, a mi em sembla que és una mica atrevit, aquest jutge.
Però, senyor Pallarès, el jutge, el pot criticar vostè tot el que vulgui, però el jutge el que fa és resoldre recursos, no? Suposem.
Sí, però
no crec que aquest
està
jutge...
capacitat. És que moltes vegades potser s'ha d'inhibir, eh? Perquè, potser, pot sortir un altre jutge il·luminat que se senti Salomó i digui, parteixin les obres pel mig. Vull dir que podia sortir, podia arribar en aquest cas, eh?
Sí.
Llavors, és que jo em penso que el jutge pot decidir sobre això. Té prou criteris, s'ha assessorat prou bé, aquest senyor. De la judicatura té prou... Perquè, esclar, això no és dret constitucional, ni és dret penal, ni és dret civil, ni és dret canònic, això. No hi ha el dret de l'art, em sembla, no? Per tant, comencem a mirar-ho bé. És a dir, aquest senyor realment està capacitat? Sap el que està fent?
Bé, en tot cas...
O senyora, no sé si és jutge o...
Senyora, sí.
Em sembla que era una jutgessa, sí, disculpin.
Sí, sí. Bé, en tot cas... No entrarem això, que encara podíem sortir.
No,
encara podíem rebre.
Joan Pallaresa ha plantejat un tema que tenim precisament en el guió, i és si aquests casos que afecten l'art i la cultura es poden resoldre judicialment. I ara entrarem una mica al que pot passar els propers dies o les properes setmanes, però sobre el jutge, sobre el tema del jutge, Ramon Sangles o Santiago Alcolé, què en pensen? Estan d'acord que potser
no
s'hauria d'inhibir?
El jutge, tot el món de la judicatura és tot un món que jo sóc historiador de l'art i no hi tinc competència, no hi entenc.
No es preocupi. Però bé, en tot cas tenim un cas d'història de l'art.
Però a vostè li deuen demanar al jutge, algun jutge li deu demanar alguna vegada opinió? O tampoc?
Sí, no. Alguna vegada me n'han demanat.
Menys val.
Clar, clar. Sort que s'assessoren, no? Els jutges que són honestos s'assessoren.
En el cas de la fundació del Julio Muñoz Ramonet, vaig anar a declarar. Mm-hmm. És a dir, que també és un cas d'unes pintures que han desaparegut i que...
Sí, i estaven en litigi, també, sí, no? En un litigi judicial.
Continuen en litigi.
Sí, sí. Sobre el jutge, senyor Sangles...
Bé, sobre aquesta jutgessa, el que ha dit...
Jutgessa, doncs, disculpi, sí.
Sí, en 20 dies de retornar... En fi, de buscar les condicions per retornar-ho, etcètera. Jo trobo que no té cap mena de credibilitat el que diu, el que està exigint aquesta senyora. Esclar, pot dir que ella és jutgessa i que exigeix i que demana i tot això. Ara, a veure... Fins a quin punt se l'ha d'escoltar, se li ha de fer cas, se l'ha d'obeir. Jo em penso que aquí hi ha d'haver desobediència. Jo, de fet, he sentit algunes notícies, perquè tampoc no és que ho hagi seguit gaire, però veig bastanta fermesa amb el Santi Vila.
El conseller Santi Vila.
I també la Neus Munté, també em sembla que ha dit alguna cosa sobre això. Els veig, doncs, bastant ferms sobre aquesta decisió. Jo em penso que aquí, en principi, els escoltes, però com si no els haguessis sentit. És que no té cap mena de fonament. Llavors, si manen una cosa d'aquestes, en principi hi han d'haver entesos en la matèria que diguin què cal fer. Que vagin, i no han demanat parer a ningú.
Uh-huh. Bé. És que potser, no sé, jo no hi entenc de temes jurídics, però potser, no sé, decidir si estan alegrement, potser pot ser una prevaricació. És a dir, aviam, ara, això que deien de la llicència de la Sagrada Família, no? Que si no tenia llicència, home, jo no sé què s'ha acudit mai anar a buscar la llicència d'obres de la Sagrada Família a Barcelona, perquè precisament allò no era Barcelona, allò era Sant Martí. Clar. En tot cas, que és anar a Sant Martí, com efectivament així és. Sí. És a dir, que això és d'ABC. Doncs en aquest cas, és a dir, realment el jutge pot decidir d'una cosa que no hi entén. Uh-huh. És a dir, o resulta que és arte i parte, o està prevaricant. És a dir, jo aniria molt més enllà, en aquest sentit. Seria molt més taxatiu.
Potser anem deixant una mica de banda el tema de la justícia i sempre donant un marge de confiança al sistema judicial. Aquí el que hi ha és un litigi, un conflicte.
Sí. Sí.
I jo els pregunto, què creuen que pot passar els propers dies? Recordàvem al principi, com ara també s'hi referia Ramon Sangles, que el conseller Santi Vila ha dit que de cap manera deixarà que aquestes peces surtin del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I què pot passar, aleshores? Creuen vostès que, no sé si té alguna experiència el senyor Alcolea en aquest sentit, la policia que vingui a forçar-ho, no sé?
Jo no tinc cap experiència en aquest tema i no tinc cap bola de vidre que em permeti veure quin serà el futur. Certament seria molt difícil emportar-se aquestes pintures per la força, perquè, evidentment, ja per l'operació en si, és dir,
perdona, dic la policia sempre complint ordres judicials, sí,
no,
naturalment.
No, ja, per descomptat, no. Però jo ja només... és dir, jo ja no entro en el tema, diguem, judicial. És dir, si hi hagués, diguem, una passivitat per part de l'administració del museu, de la direcció del museu, i no fessin res, i tinguessin que venir... No sé, és dir, no, jo no acabo de veure, és dir, com es podria muntar una operació per anar a retirar, diguem, a la força aquestes pintures d'allà. No ho sé, és dir... I el que pot passar, ja dic, és dir, amb el món judicial, jo no sé mai el que pot passar.
Pot haver-hi algun procés fora de la via judicial, que sempre, jo crec, i em sembla que vostès també en el món de la cultura, és desitjable, no?, que hi hagi canals de diàleg que evitin que aquests casos es resolguin per via judicial. Casos d'aquest tipus o d'altres, sempre de béns culturals o d'obres d'art.
És que jo sempre he considerat que el món, diguem, del dret s'hauria de moure més aviat amb el camp de la conciliació i del diàleg i de la, diguem, de resoldre els problemes d'altra manera. La resolució per via judicial jo la trobo molt... molt agosarada.
I a més, siguin germans, Aragó, Catalunya, com hem estat, la corona d'Aragó, etc. Dic que és,
sí,
seria... Sí, jo crec que, a més, potser no hi ha un lideratge... O possiblement, si seguissin d'entendre la gent del MENAC, la gent del Museu de Saragossa, potser seria molt més fàcil. Estic parlant a nivell acadèmic. Sí. Segurament, no sé, una institució, pues, suposo que, pues, no sé, la institució Ferran del Catòlico, amb la institució Matller, per exemple, jo crec que s'entendrien a la perfecció i no hi hauria cap problema. Sí. És a dir, segur que s'arribaria a un consens. Però, esclar, quan es va així d'aquesta manera, quan sents el senyor alcalde de Sixena, que té tots els meus respectes, vull dir, dient el que diu, doncs bé, et quedes una mica sorprès, no? I a mi em recorda una mica això d'aquesta reclamació, em recorda, pues, el canó aquell. Jo, quan feia la mili d'Àfrica, teníem un canó que estava arrestat. Pues no sé si arrestaran les pintures o detendran el conserge, o no sé com...
també
hi havia moles arrestades. Sí. Hi havia... Sí. Ja és una de les aquelles coses que em sembla gairebé surrealista. Possiblement dintre de 10 o 15 anys vindrà un Almodóvar o qui hi hagi en aquell moment i farà una pel·lícula sobre el tema de les pintures, no? Però...
Pel que vostès saben, i pel que hem llegit tots, entre les raons de Sixena per reclamar aquestes obres d'art, n'hi pot haver algunes que puguin ser almenys escoltades? Quines raons?
Sí, home,
a banda de la qüestió política.
Una de molt legítima. Jo els entenc perfectament, aviam. Hi ha aquell sentiment localista, patriòtic, entre cometes, que bé, hi trobes, per exemple, no sé, quan parles, no sé, jo doncs, vinc del costat de la Franja d'Aragó, de la Terra Alta, no?
Sí.
I, esclar, per mi, doncs, quan demano un vi, quan treuen un vi d'Alba, té de ser un vi de la Terra Alta. Bé, hi ha aquell legítim orgull, no?
I tant.
De les coses de casa, d'aquell localisme, però dius, home, i a més estàs content, doncs, quan et diuen, a més, Barcelona és la ciutat que millor s'hi viu del món, i tots dius, mira que estic bé d'estar a Barcelona. Possiblement nosaltres, és clar, vius en un pis de 60 metres quadrats, a més amb degotalls, amb no sé què, amb no sé quantos, a més amb un carrer que fa un soroll infernal, però quan et diuen que Barcelona és la tercera ciutat del món en qualitat de vida, estàs contentíssim, perquè doncs, no toca res, però toca, doncs, en aquest cas,
home,
ho comprenc, i a més, respecto perfectament aquest sentiment, eh? I algú s'ha de fer, Possiblement això que diu el senyor Alcolea.
Sí, abans ho ha dit molt clarament, que és donar pautes com...
Ara,
de reproduir les obres.
El govern d'Aragó, la Diputació General d'Aragó, està realment disposada a posar dos duros allà?
Nosaltres, a la Fundació Matller, tenim els negatius que va fer en Godiol.
Això no el reclamen.
Aquests mesos... No, clar, no ho reclamen.
Però seria una manera de reproduir.
És a dir, nosaltres encantats de que aquest material es conegui i es faci servir i s'utilitzi. És a dir, que si a nosaltres ens plantegessin de dir, escolteu, necessitem aquestes imatges per poder-ne fer una reproducció que tècnicament jo crec que seria perfectament factible, i a més, com que hi ha alguns fragments, tant a Sixena com al Manac, de pintures que s'han conservat preservades del foc i que, per tant, tenen els colors originals, seria factible fer-ne una reproducció molt realista a la sala capitular de Sixena amb aquesta informació. Això seria perfecte. Però una altra cosa que volia dir sí. és que l'art no entén de fronteres. Els artistes no... És a dir, Fortuny on va treballar? A París, a Roma, a Granada, a l'Àfrica... Rivera va treballar gairebé tota la seva vida a Nàpols. En aquí, a Espanya, a la cort de Madrid, teníem a Tiepolo, a Mengs... vull dir que és dificilíssim de... És a dir, la història de l'art és una disciplina resultat de la revolució industrial que va alliberar mà d'obra i es van haver d'inventar nous oficis, i entre ells el d'història de l'art. Si no hi hagués la revolució industrial, jo no seria historiador de l'art. Estarien allà cavant a terra, potser, i... Però, bueno, i justament la història de l'art va néixer en una època de nacionalismes recalcitrants, és a dir, la pintura francesa, la pintura alemana, formava part de tot el, diguem, les operacions colonials d'afirmació...
Afirmació nacional, exacte.
I, per tant, llavors... hem de reescriure la història de l'art amb una clau més internacional, d'alguna manera. I això per una banda. I per altra banda, per exemple, te'n vas a la National Gallery de Londres i et trobes unes col·leccions de pintura italiana que fan caure d'esquena. Els impressionistes i la pintura francesa està representada magníficament. De pintura espanyola, un parell de sales, amb alguna cosa molt bona de Goya, de Velázquez, del Greco, i... Para de comptar. Home, ja estaria bé que en tinguéssim més ambaixadors a l'estranger, que posessin en valor la nostra pintura. I això també ens aniria bé. És a dir, en aquest sentit, també podríem dir que Barcelona actua com d'ambaixador de Sixena.
I tant.
Per tant, dius, mira, lo important és que es conservin les peces allà on estiguin. M'és igual. Vull dir, de qui són? Són de tots nosaltres, i dels que vindran darrere nosaltres, i a veure quines fronteres hi hauran d'aquí uns anys. És a dir, per tant, seran europees, és a dir, la Unió Europea hauria de ser...
I que en alguns llocs, precisament, el fet de que estiguin al MNAC, per exemple, veus a vegades algun fulletó turístic, no?, diu l'església tal, no?, amb un baldaquí tal... Molt important que està al MNAC. Vol dir, el mateix poble diuen, mira si és important que no el tenim aquí, està al MNAC.
Clar, la marca d'un museu també té... També hi juga, la marca d'un museu.
Que es conserva...
No, està al Metropolitan de Nova York.
Que es conserva tal.
O al Museu del Prado, que dèiem abans.
I en aquest cas, no sé per què, però resulta que no li dona el valor que estigui al MNAC. El valor és que estiguin allà.
Molt interessant el que diuen vostès. Ara, tampoc hem de caure en l'error de dogmatitzar el no trasllat. De vegades hi ha obres que sí que es poden traslladar, no?, d'un lloc a l'altre, de vegades, no? Dic, potser no és el cas de les obres de romàniques de Sixena, però de vegades pot passar si és viable aquest trasllat, no sé.
Home, jo crec que tot és viable, es diu, jo crec que les piràmides d'Egipte es podrien trasladar.
No em referia a això,
Però sí, a veure, els romans s'emportaven els obeliscs sencers cap a Roma,
I els àngels a la casa de Loreto.
Hi ha hagut catedrals o esglésies senceres que s'han traslladat pedra per pedra, d'un lloc a l'altre.
I algunes s'han desmuntat i després s'han perdut.
I si vols saber cosa egípcia, te'n vas al Museu de Turí i allà hi ha més coses allà.
O al Museu de Louvre, també hi ha una bona secció d'Egipte. Bé, en tot cas, molt interessant el que ens deia Santiago Alcolea sobre les no fronteres. Nosaltres apel·làvem a la prioritat del ser per sobre del tenir. És a dir, l'art és una meravella que la tenim a molts llocs. També, doncs, com deia Joan Pallarès, la legítima passió per la terra, no?, per tenir el millor. Però no es pot tenir tot, això està clar. Sí. Bé, no sé si en els últims minuts podem afegir alguna clau que ens ajudi a entendre el que pot passar en les properes setmanes amb aquestes obres d'art. Creu, senyor Alcolea, que no passarà res? O els altres, que ja hi haurà algun diàleg?
Jo no ho sé. Jo no sé el que passarà. No està en les meves mans. Jo no sé què és el que faria si tingués alguna responsabilitat sobre el tema, però...
El senyor Santi Vila té un ordre judicial sobre la taula.
Sí, no hi ha, però vull dir... Això, el senyor Santi Vila, el senyor conseller, ja prendrà la decisió més assenyada que...
Que cregui cap al...
No, que ell prengui per descomptat, i ell coneix, diguem, tota unes circumstàncies que jo desconec absolutament. Per tant, doncs, i la decisió que ell prengui ben presa estarà. Ja dic, però jo, de tota manera, és dir, jo exploraria l'oportunitat de fer unes reproduccions millors, in situ, que no pas, diguem, aquestes pobres pintures que han estat tan maltractades pels homes en aquell moment tràgic del 36 i que, degut a això, doncs, ara tenen un valor arqueològic.
A més, sabem que hi ha mà d'obra, hi ha gent que s'hi oferiria a fer-ho i ho faria molt bé, no? Això de la reproducció. Hem vist artesans que fan meravelles, no? En molts museus i en molts llocs. Bé, senyors, avui el litigi per les pintures murals, que són actualment al Museu Nacional d'Art de Catalunya i que un jutge ha decidit que es traslladin al monestir aragonès de Sixena, ha estat el tema del mirador de l'actualitat. Estem acabant i tenim l'enquesta ja pràcticament a punt de tancar, perquè segurament molts oients han pogut votar en els últims minuts. Marta, com tenim l'enquesta? Amb la pregunta, s'han de tornar les pintures del NAC al monestir de Sixena?
Sí, el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 40%, si agradi o no, que el complir l'ordre judicial. Amb un 44%, la Generalitat ha de preservar la conservació de les pintures.
Perdona, guanya aquesta opció, sí, finalment, del 44% al 40%.
I amb un 16%, no, els catalans tenim dret a seguir tenint les obres.
Bé, en tot cas, matisant amb la crítica molt respectable que ens deia abans Joan Pallarès, potser els que hem formulat la pregunta no dèiem que els catalans tenim dret a tenir les obres perquè siguin nostres.
I obligació de preservar-les.
Això, clar, no és només dret, és obligació. I és un patrimoni. El Museu de Lleida, un dels arguments que donava per les obres de Barbastre Montsó és que gràcies al Museu de Lleida aquestes obres s'han conservat. Em sembla que és un argument també ben defensable.
Estan molt ben preparats, climatitzats, que això és molt important. En canvi, en aquests llocs, per exemple, a Sixena, jo tinc entès que hi ha molta humitat allà. I es farien malbé, a part del trasllat i tot.
Bé, encara algun comentari més com a conclusió per acabar, Joan Pallarès?
Jo crec que no, que moltes gràcies.
Que hi hagi potser conciliació o ofertes alternatives.
Que no això serveixi almenys per provar aquell art que s'ha oblidat.
Bé, doncs, no sé si, Marta, hi ha algun comentari més, no? De moment és el que hi ha. Els oients han opinat en un tema que certament és molt delicat. Acomiadem els que han format avui part de la taula del Mirador, el filòleg Ramon Sangles. Bona tarda i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
També un plaer haver tingut el director de la Fundació de l'Institut Ametller d'Art Hispànic de Barcelona, Santiago Alcolea. Bona tarda i fins una altra.
No, gràcies a vosaltres i, a més, molt bé la pensada de reunir-nos aquí per parlar d'això.
I tant. I una altra vegada que parlem de temes d'història de l'art, el tornarem a convidar, si pot venir.
Molt de gust, a més, mossèn Martí Bonet, el tenim al nostre patronat.
Molt bé, molt bé. I és amic de la casa, també. Perfecte, perfecte. Moltes gràcies. I també gràcies a Joan Pallarès, historiador i col·laborador de Ràdio Estel. Fins aviat.
Fins aviat.
Bé, nosaltres acabem, com sempre, anunciant-vos la pregunta de dilluns, la pregunta del següent dia, que en aquest cas, efectivament, és dilluns. És una pregunta que tracta sobre la crisi de lideratge. Ja sabeu que aquesta setmana ha estat notícia la victòria de Donald Trump a les eleccions als Estats Units. I us preguntem per crisi de lideratge i populismes. A què atribueixes l'èxit de dirigents populistes com ara Donald Trump? Podeu respondre a una crisi de lideratge que impedeix alternatives millors, a un sistema polític i econòmic que falla a tot el món o a una crisi de valors que fa que molta gent busqui nous perfils polítics. Interessant aquest tema que tractarem dilluns en el Mirador de l'Actualitat, com sempre, entre 1 i 2:15. A què atribuïu l'èxit de dirigents populistes com ara Donald Trump? Nosaltres estem a punt d'arribar a les 8, tot desitjant-vos que tingueu molt bon cap de setmana. Us recordem que és notícia aquest cap de setmana la cloenda diocesana de l'any de la Misericòrdia, un tema que tractarem divendres vinent a les portes del tancament d'aquest any jubilar a nivell mundial a la Catedral de Barcelona a les 7 de la tarda diumenge i amb transmissió en directe per Ràdio Estel. L'arcabisbe Joan Josep Omella presidirà la cloenda diocesana a Barcelona i a totes les catedrals hi haurà celebracions diumenge, en uns casos al matí i en altres a la tarda. Uns instants i de seguida recuperem l'actualitat del dia.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel.
Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Now in Vienna, there's 10 pretty women.
Aquest diumenge a les 4 de la tarda sempre ens quedarà la música especial Leonard Cohen a Ràdio Estel. Repassarem la seva trajectòria de les mans de Mercè Raga. Especial Leonard Cohen aquest diumenge a les 4 a Ràdio Estel.